Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Bon dia a tothom i benvinguts al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Aquest mes venim amb moltes coses. Començarem anant fins a Vilanova de Meià per parlar amb el seu alcalde, el senyor Xavier Tarré, de la Fira de la Perdiu, una fira que ve de l'època dels Comtes d'Urgell i que tindrà lloc el diumenge 14 de novembre. De tornada de Vilanova de Meià pujarem cap a Os de Balaguer amb la Maribel Pedrol, perquè aquest mes han inaugurat la Casa Museu Leandre Cristòfol, dedicada a aquest important artista d'art contemporani, fill d'aquesta vila. Avui també volem parlar de prehistòria, i ho farem amb l'educadora Anna Bonet, que aquest dissabte conduirà un taller familiar al Dolmen de Sols de Riu, a la Baronia de Rialb, i que aquesta tardor i hivern la tenim fent les visites guiades a l'exposició del Museu de Lleida dedicada a l'art de la prehistòria. I a la secció Fent Camí del Centre Excursionista de Balaguer ens atansarem a la tècnica de la pedra seca, de la mà de la gent del Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses, a les Garrigues Segrianenques. Finalment, abans d'acabar, tenim una agenda plena d'activitats, fires, tallers, visites i de tot una mica, que com sempre ens portarà la Maribel. Ens presentem l'equip del Fent Ruta, el Nil Ortiz, la Clara Etsuar i la Maribel Pedrol als guions i la locució, el Mingo i l'Oriol als controls tècnics, i qui us parle, el Jaume, coordinant tot l'equip. En nom de tots ells, benvinguts. Comencem.
Fem ruta.
I continuem al Fent Ruta d'avui, i ara on anem fins al Montsec de Meià per saludar a un dels alcaldes més actius de la comarca. De fet, és a més el responsable de l'àrea de turisme de la comarca. Saludem al Xavier Terré. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
Estem molt contents de parlar amb tu, Xavier, perquè, clar, enguany toca anar tots cap a la Fira de la Perdiu. Ara em comentaves fora d'antena abans d'entrar de que, de fet, fins fa 4 dies no sabíeu si s'acabaria fent o no s'acabaria fent. Al final s'ha pogut fer. Contents, no?
Molt, molt, moltíssim.
Entenc que l'any passat se va haver de suspendre i, per tant, no
sí,
es va fer res.
Sí, l'any passat no es va poder fer, i aquest any, pues, la idea era, primer, vam tindre molt clar que faríem algo de fira, però vist com ha evolucionat la pandèmia i vist els aforaments i com està, hem decidit de fer-la pràcticament normal.
Molt bé, bueno, és una bona notícia que està a poc sí. tornada a la normalitat. Però abans d'entrar al programa, ja havia, per la gent que ens escolten i no hem vingut mai, què és la Fira de la Perdiu? Perquè és una fira que ve de l'edat mitjana, de l'època del rei Pere III el Cerimoniós, per tant és una fira antiquíssima, no?
És a dir, la primera data que hi ha que consta de Fira de la Perdiu és el 1374, quan Pere III el Cerimoniós va donar poders per fer la fira. És a dir, que estem parlant nosaltres de fira centenària. Evidentment, no sabem si sempre s'ha fet o no s'ha fet, o s'ha deixat de fer, però del nostre record de la gent més gran, sempre s'ha fet. Antigament, la Fira de la Perdiu era una fira que, a part de les perdius, que evidentment l'estrella sempre era els perdigots, és a dir, la perdiu roja,
sí.
Però en aquella època d'enrere, pues, evidentment, la caça anava com anava i la gent no estava per fer malbé pólvora. I es caçava molt amb reclams, és a dir, es valorava molt els perdigots que cantaven o que ho feien molt bé. I de sempre, pues, a part de la fira, pues, per Sant Martí es comprava el porc de l'any següent. Estem parlant del món rural d'anys enrere. Ara ja sabem que tots les granges com són i com funcionen. I aleshores sempre s'ha mantingut, es va mantenir l'11 de novembre, pel dia de Sant Martí de la Fira, s'escaigués amb el dia que s'escaigués, i després, a l'època dels 80, es va decidir, amb bon criteri, de fer-ho el segon diumenge de novembre per intentar atraure més gent. I crec que va ser un encert, perquè el resultat dels últims anys ens demostra que hi ha moltíssima gent, i la metamorfosi que fa el nostre poble aquell dia és brutal.
Molt bé, molt bé. De fet, ara explicaves això, que sempre s'ha fet fins ara per Sant Martí. Sant Martí és el dia 11 de novembre. Recordem que el dia del Sant Crist de Balaguer és el 9 de novembre. I, per tant, no coincidia tots els anys, però pràcticament tots els anys coincidix Enguany, enguany, com que la Festa Major de Balaguer es fa el primer cap de setmana, tenim la sort de que no coincidirà, i per tant des d'aquí convidem a tots els balaguerins el primer cap de setmana de novembre a gaudir de les festes del Sant Crist, i el segon a pujar cap a Vilanova de Meià. Què hi trobarem allà? Quin programa d'activitats tenim?
El programa d'activitats consisteix a les 9 del matí es fa l'obertura de... Són les perdius. A part de perdius, hi ha una gran varietat d'aus, disli-faisans, ànecs, de molts tipus, i això la converteix en una fira molt atractiva per a les famílies, perquè jo ho veig de cada any i molts m'ho transmeten, que sobretot la mainada petita els fa molta gràcia veure tants ocells i tants animalons allà. Llavors ho complementem amb productes del camp i artesans, que doncs, per donar vista i veu a la gent del territori que fa producte de qualitat, perquè és un lloc on, com que hi ha molta gent, doncs, tenen bones vendes i, de passo, reforcem l'economia dels productors locals i de la comarca en general.
Molt bé, molt bé. Abans ens explicaves, i jo no hi entenc, amb ocells, però m'ha agradat ara que explicaves tots aquests ocells, que una mica el mixó rei, el protagonista, seria el...
L'ocell rei és la perdiu roja.
La perdiu roja,
Sí. La típica del país.
Molt bé. Sé que cada any feu una sèrie de concursos. Com funciona això dels concursos?
Sí, els concursos són de... Ens ve un representant de la Federació de Caça, que al qual els agraïm molt la seva presència, i ens valoren els millors exemplars de les femelles, els mascles millors, els millors perdigots, els expositors que tenen millor bestiar, i llavors nosaltres sempre els donem premis com a agraïment i per la seva col·laboració, i pues, el que ho porti millor gènere pues, t'emporta més premis o de més renom.
Molt bé. La fira en principi només és diumenge, oi que sí,
la fira,
alcalde?
Sí, és diumenge, perquè estem parlant que la perdiu és el producte estrella i la gent que porta aus no poden estar engabiades més d'un matí. És a dir, a les 8 ja munten i a la 1 i mitja, 2, ja es plega i ja està, perquè és impossible pels animals de tindre'ls moltes hores amb les gàbies.
Per tant, més que un dia sense, hem de dir que és d'un matí, eh?
O sigui sí, que... és una fira explosiva d'un matí, de 8 a 2, o si m'apures, de 9 a 1 i mitja, que és quan hi ha la màxima afluència de gent.
Molt bé. De quanta gent estem parlant? Màxima afluència? Perquè
bé,
sé que...
Màxima afluència...
Números molt interessants, números, no?, els altres anys.
Estem parlant de que és Protecció Civil, més o menys, que ens dona les dades pels cotxes que pugen. Parlem de 10 o 12 mil persones. Estem parlant d'un poble que ara, a dia d'avui, a l'hivern hi visquem unes 200 persones, doncs vol dir que és una de les fires probablement amb més èxit, o jo crec que és per l'atractiu de les perdius.
Sí, sí, sí. Per tant, estem parlant de que es multipliqui per 50 la població que hi dia a Vilanova de Meià.
Sí, sí, aquell matí sí.
Molt bé.
Després tornem a la rutina normal. Evidentment, Vilanova té bastant turisme als estius i caps de setmana, sobretot si es fa bolets, però que el canvi és molt important.
Molt bé. Dins de la fira, però fora del programa, hem vist que el dia abans, aprofitant que Vilanova de Meià és un dels municipis de la comarca que formen part del Geoparc Orígens, que teniu com unes xerrades, unes jornades més tècniques...
Sí, tenim una xerrada que és la perdiu de Meià i l'inici del món modern, que resulta de que pues, el director del nostre museu, l'Àngel Galobart, és la persona responsable per poder fer excavacions, és a dir, estem parlant de pedra litogràfica, i sempre hi ha, de tant en tant, puja grups de recerca a picar a la pedra litogràfica i, evidentment, sempre surt coses. I ara presentaran els resultats de l'última prospecció que es va fer. I, evidentment, ha sortit cosetes d'un nivell molt important, i tots sabem que, com a tot arreu, va durar una època que hi va haver un espoli salvatge i ara almenys està regulat, i les vegades que es va a buscar els espècimens que puguin sortir, almenys estan controlats i tot el que surt es queda al territori.
Molt bé.
Tenim una expoliació per tot el món salvatge.
En quina hora serà aquesta xerrada?
El dissabte a les 7:30.
I després, quan s'acabi aquesta, n'hi ha una altra, oi?
Sí, però les fem juntes.
És
a dir, són de col·laboradors que sempre estem parlant de la pedrera de Meià.
D'acord, o sigui, són dos xerrades, una a càrrec de l'Àngel Galobart...
No, l'Àngel és el director del museu,
sí,
és el que autoritza. Un és l'Alejandro Gil i l'altre de l'Edgar Botero.
Molt bé,
és
molt
a dir,
bé,
que fan els seus, expliquen els seus resultats de les excavacions que han fet.
Perfecte. L'Àngel, ara en parlem, l'Àngel Galobart, el vam entrevistar fa uns mesos, quan es va posar en funcionament aquest centre d'interpretació del Montsec de Meià que teniu a Vilanova, que el vau inaugurar, em sembla, fa pocs mesos, no?
Bé, alcalde? Ja, sí, fa un parell d'anys, però ara farem una reinauguració la setmana després de la fira, perquè han rebut tot el material del que parlem que havia expoliat pel món, tot el que havia més interessant de l'Institut d'Estudis Alerdencs, ens ha fet la sessió dels fòssils, i aleshores farem la inauguració oficial, que ja l'havíem de fer temps enrere, però degut a la pandèmia, la situació, doncs tenim obert amb visites regulades, hauríem tots els caps de setmana de l'any, i a l'estiu teníem obert tots els dies, menys els dilluns, i ara doncs farem la inauguració amb la directora de l'IAI, l'Estefania Rufat, ja que ens han cedit tot aquest material, que creiem que creem millor enlloc que allà d'on va sortir.
Molt bé, molt bé.
És una cosa que crec que a poc s'ha de mirar d'allà d'on va sortir del territori, que es pugui quedar les coses allà, perquè si no tots sabem que tot acaba en quatre grans museus, que segons com queden guardats en una estanteria que no els veu ningú, que és el que passava fins ara a l'IAI, que estaven guardats al magatzem, i aleshores es va fer un homenatge a l'Antoni Lacassa, que és la persona que hi va treballar més anys a l'Institut d'Estudis Alerdencs, i ens van cedir l'exposició aquí dalt a Vilanova, i nosaltres pues, l'exposem i estem molt contents de l'èxit que està tenint.
Molt bé, ara ho dius, eh? Un centre d'interpretació del Montsec de Meià, que té sobretot una gran col·lecció de fòssils, i que amb aquests mesos que porta en funcionament, la valoració pel que dius és molt bona,
és
no?
És molt positiva, sí. Ja comença a vindre alguna escola, que fins ara amb el tema Covid era més difícil, i bueno, poquet a poquet anem fent país i anem fent xarxa, i de passo fem difusió i donem a conèixer el que hi ha al territori, que a vegades la gent s'entera més del que hi ha a certs països perquè ho saben vendre més bé del que tenim a casa nostra, i és un altre atractiu que sobretot la Manyada els encanta molt, i saben, em diu la noia que ho porta, que fan moltes preguntes interessants, que és una cosa que és un tema que els apassiona a la majoria.
Molt bé.
És una altra de les altres coses que podran fer si pugen a Vilanova el diumenge.
Per tant, moltíssimes gràcies, Javier. Recordem, els oients, han parlat amb l'alcalde de Vilanova de Meià, perquè el segon diumenge de novembre, el dia 10, enguany em sembla que cau el dia 10, amb 14, exacte, gràcies, serà el dia de la Fira de la Perdiu, i serà un bon moment per a visitar aquest centre d'interpretació del Montsec de Meià, que es va inaugurar ja fa uns mesos, però que es reinaugurarà ara que té aquesta nova col·lecció de fòssils. Sí. La setmana següent ara ho parlem amb l'alcalde, que està obert aquest centre d'interpretació tots els caps de setmanes, i a l'estiu també fins i tot han obert de dimarts a diumenge. Doncs enhorabona, Javier Tarré, alcalde de Vilanova de Meià, i moltíssimes gràcies per haver agafat els micròfons de Ràdio Balaguer.
Molt bé, molt agraït, i si pugeu disfrutareu.
Que sigui un èxit la Fira de la Perdiu. Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Molt merci. Bé. Adéu.
Fem ruta.
I al Fent Ruta tornem a saludar la Maribel, perquè la nostra col·laboradora, la Maribel Pedrol, també ha estat durant molt temps la responsable de l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Os de Balaguer. Hola, Maribel, de nou.
Hola, bon dia, Jaume.
I hem llegit que el dia 2 d'octubre, per tant fa res, aquest mes, a primers de mes, es va inaugurar la Casa Museu del Leandre Cristòfol. És correcte, això?
Sí, correctíssim. Es va reinaugurar, podríem dir.
Molt bé, això ens ho explicaràs, però d'entrada pots explicar als nostres oïdors que no ho saben qui era, qui va ser el Leandre Cristòfol.
Leandre Cristòfol Peralba neix a Os de Balaguer, fill d'Os, el 1908, i és un dels màxims exponents de l'art contemporani al sud d'Europa del segle XX.
Molt bé, per tant, un escultor, escultor, jo en dic així, però...
Escultor, ebanista, fuster, artista.
Un artista d'art contemporani importantíssim del segle XX, fill de la nostra comarca, fill d'Os de Balaguer.
Sí.
Llavors, aquest dia 2 d'octubre es va inaugurar la museïtzació de la seva casa natal, és correcte això?
Això mateix. Nosaltres ja teníem inaugurada la casa museu, però és a dir, la rehabilitació de la casa. La família la va donar, la va cedir gratuïtament a l'Ajuntament, s'hi va fer una primera actuació per arreglar el sostre, però el 2010 ens donen una subvenció i el 2011 comencen les obres de rehabilitació. Deixem la casa arreglada i les peces que teníem, i algunes cedides des del Museu Morera, perquè gran part de l'obra del Leandre Cristòfol va ser donada en vida del mestre al Museu Morera de Lleida, omplim la casa i va passar a ser un contenedor arreglat de tot el que teníem del Leandre Cristòfol. Fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Os de Balaguer i l'Institut Municipal de Progrés i Cultura de l'Ajuntament de Balaguer el 2019, el Museu de la Noguera redacta una sèrie de projectes per realçar el patrimoni del municipi d'Os de Balaguer, i un d'aquests projectes va ser la musealització i la museografia de la Casa Museu de Leandre. I es fa efectiu aquest any. Va ser un projecte ràpid de fer perquè vam considerar de que no mos hi podíem encantar. És a dir, era un projecte que ja teníem redactat i, per tant, fer-lo realitat havia de ser qüestió de voluntat. I en un parell de mesos, a l'estiu, vam fer les obres que havíem de fer i ho vam endreçar per poder-ho inaugurar per la Festa Major.
Molt bé, per tant, per la Festa Major d'Os, que és per Sant Miquel, en aquest cas va ser el dia 2 d'octubre, s'inaugura aquesta reinauguració d'aquesta casa museu. Si anem allà, què hi trobarem?
La Casa Museu del Leandre és una casa pensada per conèixer i entendre l'artista, no l'obra. És a dir, anirem a veure la Casa Museu, coneixerem a la persona, coneixerem a l'artista, i llavors el que podrem fer és viatjar fins a Lleida per entendre la seva obra. És a dir, a la Casa Museu Leandre expliquem el Leandre persona. Hi ha una sala on hi ha una sèrie d'entrevistes de gent que encara van poder-lo conèixer com a artista en una etapa molt fructífera de la seva vida, i ens parlen de Leandre artista, Leandre mestre, Leandre persona. Allí podem copsar de que el Leandre tenia moltes personalitats, segons amb qui estava parlant. Amb la gent que l'entenia era una persona molt propera, una persona molt parladora, una persona que era capaç d'expressar les seues idees. Amb la gent que se l'estimava però no l'entenia, i en la seva faceta d'artista era una persona més aviat reservada, una persona poc parladora i a vegades fins i tot un pelet esquerpa. Llavors aquesta dualitat de l'artista moltes vegades també la veiem reflexada en la seva obra. Per tant, coneixem la persona del Leandre, coneixem el seu entorn familiar, ja que és la seva casa natal, per tant expliquem una miqueta la història de la família del Cristòfol, de la família Cristòfol Peralba, i coneixem també el lloc on s'inspirava. És a dir, ell, de molt jovenet, als 14 anys, marxa cap a Lleida, marxa a fer de fuster. Quan el seu pare, als 12 anys, als 12-13 anys, li pregunta què vol fer a la vida, ell ho té claríssim. És a dir, li estan donant la possibilitat de poder-se formar com a persona. I ell, com que no era l'hereu, sinó que era el tercer germà, era el segon home de la casa, perquè abans hi havia el seu germà Joan, que era l'hereu, té la possibilitat de poder-se formar en el que a ell li agrada. A més, era una família molt devota i, per tant, ell, quan el seu pare li pregunta què vols fer la vida, ell diu, jo vull ser fuster com Sant Josep. I marxa a Lleida a conèixer l'ofici de fuster, i allí és quan realment es forma com a artista, perquè entra en un cercle de coneixements i d'amistats que el fan poder créixer la seva faceta d'artista, que sempre havia tingut però que l'havia tingut amagada. I llavors, quan ell torna al poble, sempre torna a casa a visitar la família, però el primer que fa és marxar cap al mas, és a dir, a 10 quilòmetres del poble, caminant són unes 2 horetes, ell ho feia caminant tot. El Leandre s'atança sempre cap a Mas Gorreta, el mas familiar, i es tanca i allí veu de l'aigua de la Font de l'Horta, la seva inspiració li ve de la terra, de l'aigua, dels estels. Allí l'únic que es veu és el cel del Montsec, aquell cel estrellat esplèndid que tenim, i la seva inspiració li ve d'aquí.
Molt bé. Avui parlem al Fent Ruta amb la Maribel Pedrol d'aquesta figura, d'aquest artista fill d'Os de Balaguer, Leandre Cristòfol, que aquest mes d'octubre se li ha inaugurat o reinaugurat, si voleu, aquesta casa museu, la seva casa natal, a la població veïna d'Os de Balaguer. Si anem, per tant, a aquesta casa natal, a aquesta casa museu, no trobarem peces originals de l'artista, de Leandre Cristòfol?
Sí, la tercera a la planta baixa hi havia un cronograma del Leandre, expliquem la història de la casa. A la primera planta coneixem la figura i coneixem Mas Gorreta, el lloc d'inspiració, i la cuina de la casa on es feia la vida familiar. I a la segona planta sí que tenim un parell de sales dedicades a l'obra que l'Ajuntament d'Os de Balaguer tenia en dipòsit. És poca obra perquè ell va ser molt prolífic i l'obra la té entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Reina Sofia i el Museu Morera. Però la poca obra que teníem la tenim exposada allí. I allí parlem dels 4 moments que té el Leandre a la seva vida lligats amb l'art. Un primer moment, quan es forma com a fuster i es comença a formar com a artista, amb l'obra figurativa, i els 3 altres moments passant pel moment que no cree, que és després de la Guerra Civil, perquè bueno, passa una temporada molt dolenta, està tancat amb, ell era republicà, passa 2 anys tancat en camps de refugiats i camps de concentració, això el marca moltíssim. i per tant quan torne no cree, sinó que torne a fer de fuster. I llavors aquesta part de la seva vida també es veu reflexada en el mobiliari de la casa.
Mas Gorreta es pot visitar?
Mas Gorreta està arreglat, és a dir, de la mateixa manera que vam fer una actuació primera a la casa perquè no es perdés, també es va fer una actuació a Mas Gorreta i està conservat, i de moment està tancat. És a dir, es troba allà a la Font de l'Horta, al camí de Sant Salvador. Està pensat de treballar amb el Museu Morera per poder obrir aquesta ruta i poder fer Museu Morera, la casa natal de Leandre Cristòfol i Mas Gorreta, però serà un projecte de futur.
Molt bé, ara parlaves de fer ruta amb la gent del Museu Morera, potser també podríem afegir altres focus d'art contemporani. Estic pensant en la Fundació Soriguer, o estic pensant a Gramunt, doncs, la casa del Guillem Viladot, també l'Espai Guinovart. Sí. Hi ha bastants centres d'art contemporani aquí a les Terres de Ponent, sí, que potser tots sols no arribaran a tindre una certa rellevància, però si es crea circuit, no sé si no ho ha estat valorant això a nivell de Ponent, crear aquest tipus de circuits.
De moment això encara no s'ha valorat. De moment no. Però és per pensar-hi.
I per acabar, Maribel, al municipi d'Os hi ha diferents poblacions. Hi ha Os, hi ha Gerb, i també hi ha un petit nucli que es diu Auberola.
Sí.
I avui que parlem d'art contemporani...
I el monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.
Exacte. I jo anava cap a Auberola perquè allí també hi tenia un artista, que és el senyor Pedre.
El Víctor Pedre. I a Os de Balaguer, el Josep Talamonte.
Exacte. No sé si amb aquests artistes que són vius també està previst de fer algun tipus de ruta, alguna coseta.
Bueno, el Víctor a Alberola té el seu museu a l'exterior, que també...
Tot el poble és un
tot
conjunt
el poble és un museu. La veritat és que el treball que ha fet allí és espectacular. I, bueno, el Víctor i el Josep Talamonte estan molt actius, i sobretot a Os de Balaguer. Tenen cedit un espai del castell on cada dos per tres hi munten exposicions, no només seues, sinó de també altres artistes de renom, i realment són molt prolífics, molt treballadors. Per tant, convidem a tothom que vulgui vindre a les exposicions que el grup Castell, es diuen així, la Laura Codolà, el Josep Talamonte i el Víctor Pedra han format el grup d'artistes Grup Castell, i són molt treballadors a l'hora de fer exposicions a les sales nobles del castell.
Molt bé. Avui al Fent Ruta hem volgut començar anant fins a Os de Balaguer per recordar aquesta figura de Leandre Cristòfol. L'horari d'obertura de la casa museu?
De moment és sota petició, es fa reserva a l'Ajuntament i llavors es busca dia i hora per poder obrir, i cap problema per visitar-lo.
Perfecte, doncs ja ho sabeu, casa museu de la figura aquesta d'aquest artista contemporani tan important que va néixer aquí a la nostra comarca, Os de Balaguer, Leandre Cristòfol, que es va inaugurar aquest 2 d'octubre. Moltes gràcies, Maribel, i fins ara.
A vosaltres, fins ara.
Fem ruta.
I ara agafarem aquest riu Segre que ens travessa la comarca, pujarem de Balaguer cap a Artesa, cap a Pons, i encara pujarem per l'embassament de Riab i arribarem fins a Peramola per saludar a l'Anna Bonet. Hola, Anna.
Hola, bona tarda.
Ho diem bé, això, no? Ets a Peramola ara mateix?
Sí, estic a Peramola.
Per tant, en aquestes comarques urgellenques que tenim el Segre en comú, hem pujat riu amunt, i hem contactat amb l'Anna perquè hem vist que la prehistòria es torna a posar de moda. Ara mateix al Museu de Lleida hi ha una exposició que es diu Art Primer, que es basa en l'art de la prehistòria. La setmana vinent, que serà Festa Major Balaguer, s'inaugurarà una exposició que parla sobre els 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i Pirineu, per tant, també de prehistòria. Hem vist que aquest dissabte a la Baronia de Rialb fan un taller que el fas tu sobre prehistòria, i per tant la primera pregunta, Anna, és: què passa a la prehistòria? S'està posant de moda? Els que sou especialistes en prehistòria, què heu fet per posar de moda la prehistòria?
Home, jo penso que la prehistòria a nivell didàctic té molt potencial, perquè amb l'arqueologia, remenar la terra, pintar, pues, té bastanta tirada, i després també que és un moment en què es poden replantejar, o sigui, pots qüestionar molts rols, moltes maneres efectuals, és a dir, dona per fer debat amb les persones que venen als tallers i replantejar-nos coses sobre el present, no? Que ara també és un moment, com després del coronavirus, de replantejar-nos coses. I penso que és guai com mirar la prehistòria, mirar aquesta relació de les societats amb la natura, que una mica al món rural també passa, que estem molt relacionats amb la natura, i replantejar-nos coses. I la prehistòria, doncs, ens dona totes les eines per fer això. També els rols home-dona, que ara hi ha tants debats, doncs, bueno, tot això amb la prehistòria pots treure una mica de suc.
Molt bé, ja veieu que l'Anna Bonet és mediadora patrimonial, és educadora i, per tant, ella aprofita el patrimoni per generar debat, és com un recurs a l'hora de mediar, per traure sobre la taula arguments absolutament d'actualitat, com el rol home-dona o el paper de la ruralitat o tants d'altres. Anna, té potencial turístic els monuments prehistòrics? És a dir, d'això en podem traure calerons també o no?
Jo penso que sí. El que passa és que moltes vegades la difusió històrica s'ha entès com de manera unidireccional, és a dir, hi ha un expert o experta que ens explica les coses. I jo penso que ara la gent està canviant i li agrada interactuar amb el patrimoni, anar a veure un jaciment però fer alguna cosa a la vora del jaciment. Tenim la sort que, per exemple, a la meva zona de Peramola, molts jaciments estan excavats o havien estat expoliats. Llavors, doncs, nosaltres inclús al voltant de jaciments de l'Alt Urgell, dels dòlmens d'Organyà o de Peramola, hem fet tallers de dòlmens i l'antart, és a dir, art a la natura i dòlmens al voltant del dòlmen mateix. És a dir, que jo penso que té potencial, però l'hem de fer dinàmic perquè la gent entengui que el patrimoni és una cosa viva i com per generar debat, reflexió, perquè la gent pensi, no que jo estigui allà una hora explicant la prehistòria era així, punt final, i la gent doncs, no pugui dir res. Jo soc partidària de deixar preguntar, generar debat i fer activitats i, sobretot, la meva empresa es dedica a incentivar una mica tot aquest públic familiar, els nens i les nenes que al final són el futur, i si ensenyem a estimar-los el patrimoni prehistòric i a qüestionar-se les coses, doncs també és com una eina de futur que estem generant.
Molt bé, ara l'Anna ens parlava del seu projecte, que es diu La Pluja, i dins d'aquest projecte, un dels actes que faran aquesta mateixa setmana, aquest dissabte 30 d'octubre a les 11 del matí, a la Baronia de Rialp, aquí a l'extrem de la comarca, és un taller, llegeixo el cartell, Anna, taller d'art prehistòric al dolmen de Sols de Riu. De què anirà aquest taller? A veure, explica'ns.
Doncs primer convidarem a la gent a conèixer aquest entorn del dolmen dels Sols del Riu, que és un patrimoni prehistòric traslladat, i explicarem una mica el context que és el patrimoni traslladat, per què es va traslladar i qui vivia en aquesta zona a la prehistòria. Llavors, després d'això, ja anirem a fer un taller. A mi l'art prehistòric m'agrada molt com a eina didàctica i els meus tallers no és que jo plantejo una cosa i tothom ha de fer el mateix, sinó que cadascú té una experiència diferent a partir d'un material. Llavors jo donaré un material i s'embrutaran bastant, faran pigments els nens i les nenes, i la idea és que, bueno, que cadascú s'emporti alguna cosa a casa i que se'n recordin també de l'entorn del dolmen. A part del dolmen dels Sols del Riu, és molt xulo perquè, o sigui, està totalment adaptat, és a dir, algú amb cadira de rodes hi podria anar. I això, en patrimoni prehistòric, en zones rurals, és bastant difícil perquè moltes vegades és inaccessible. O sigui, que és una zona que és adaptada per totes les edats i per totes les capacitats. A part, es pot tocar, el lloc és molt xulo perquè hi ha com una mena de com es diu, de merendero, que en diem aquí a Peramola, que pots aparcar el cotxe, pots ficar-te esmorzar amb la canalla i està molt bé el lloc.
Molt bé, això serà, recordem, aquest dissabte a l'àrea del Dolmen de Sols de Riu. Això és municipi de la Baronia de Rialp, al costat de Pons, pujant cap amunt, i és, de fet, a la costat del nucli de la torre. A més, és un lloc que hi ha com una platgeta al costat de l'embassament. Sabem, Anna, que a part de fer aquest taller aquest dissabte de mediació, en aquest cas de la prehistòria per a nens i nenes, també t'han enredat la gent de l'Oficina de Turisme de la Baronia de Rialp, i faràs sí. També un altre taller, en aquest cas al cap d'un mes, el darrer diumenge de novembre, però no serà al Dolmen, sinó que serà al monestir de Gualter.
Sí, intentarem fer una activitat que apropi els nens i les nenes com era la vida o com era la societat feudal a partir d'elements que es trobin al monestir. Aquest encara l'estic dissenyant, però serà com una mica un busca-busca o alguna activitat així de trobar alguns elements, i a partir d'allò doncs parlarem què feien els cavallers, què feien les persones que estaven a la cort, als monestirs, una mica explicar què passava a l'època feudal.
Molt bé, ja veieu, l'Anna.
De les homes, de les dones, que jo sempre estic aquí com...
Molt bé. L'Anna, ja veieu que és una mediadora patrimonial que li agrada molt reivindicar el debat sobre el paper dels gèneres, el paper, fins i tot una revisió del patrimoni des d'una visió feminista, no sé si ho dic bé.
Sí, de fet, mira, inclús l'altre dia al Museu de Lleida, que faig algunes visites, vam tenir el debat amb una persona no binària que em deia, és que parles molt d'home o dona, hauries de parlar de mascle i femella, i vaig pensar, doncs tens raó, ara ho incorporaré, ja deixaré de ser binària, ara ja aniré a intentar introduir altres gèneres o que tothom se senti representat o representada. Vull dir que el debat aquí és un tema que...
Molt bé, molt bé. Ara ho apuntaves, Anna, em sembla molt interessant això que acabes d'explicar, expliquem-ho als oients. Des del 25 de setembre fins al 9 de gener, el Museu de Lleida, a la sala d'exposicions temporals, té una exposició que es diu Art Primer, Artistes de la Prehistòria. I tu ets una de les mediadores que se n'encarrega de fer aquestes activitats guiades, en aquest cas tots els dissabtes... Bueno, no ho sé, ara explica'ns-ho. Quan t'hi trobarem a tu en aquesta exposició?
En principi els diumenges cada 15 dies, als matins. I llavors allà és una exposició que ens parla sobre l'art prehistòric des dels neandertals fins al Cogul, que és com el jaciment més conegut de la zona de Lleida. I llavors pues, també bueno, és una manera d'apropar-nos a com era la creativitat o com vivien l'art les societats prehistòriques. Que això sempre ha generat molt debat perquè l'arqueologia no pot saber què pensaven a la prehistòria, és a dir, què vol dir l'art, però sí que el podem interpretar. I llavors allà us convido, des dels neandertals, que de fet l'exposició... No us dic res més, però només us dic que no estic jo sola fent la visita guiada. No us dic què més hi ha, però no estic sola. Us dic això.
En qualsevol cas, els oïdors, per què ens hem de desplaçar fins al... Això no em debada que s'acaba el 9 de gener, eh? Què té de rellevant aquesta exposició que es fa al Museu de Lleida sobre l'art dels artistes de la prehistòria? Per què val la pena veure això?
Doncs és una exposició que es va fer al Museu Arqueològic de Catalunya ara farà uns anys, i per tant que estigui a Lleida i que ens pugui explicar més del patrimoni de Cogul, que fa poc s'ha reinterpretat, doncs està bé veure-ho perquè ens apropa a conèixer més la prehistòria de casa nostra, i és una exposició pues, que té bastanta qualitat, és molt xula, com tot el que fan al Museu de Lleida, però aquesta, bueno, és un tema també d'actualitat com la prehistòria, i també hi ha debat, per exemple, entre sàpiens i neandertals, que la gent també creu que els neandertals eren com una mica intel·lectualment inferiors als sàpiens, i bueno, l'exposició de prehistòria i els estudis de prehistòria que hi ha ara també es debaten una mica això, no? I és com per debatre temes i que la gent conegui més pues, les últimes investigacions sobre el tema. De manera divertida, dinàmica, es fa un taller infantil pels nens i nenes després quan s'acaba l'activitat i està molt bé.
Molt bé. Avui al Fent Ruta estem parlant amb l'Anna Bonet. Ella és mediadora, ella és responsable d'efectivitats, tallers de dinamització patrimonial, sobretot de cara als nens i nenes, i sobretot ella aprofita aquestes activitats de mediació patrimonial una mica per qüestionar els valors de la societat actual amb el pretext del patrimoni perquè repensem el model on vivim. Anna, per acabar, això és un magazín de turisme, de Ràdio Balaguer. Hem parlat una mica d'aquestes pintures rupestres que hi ha en aquest Museu de Lleida, una de dels llocs més importants, dels jaciments més importants que ara s'ha reinterpretat és aquest del Cogul. En aquesta comarca nostra tenim moltes pintures. Jo estic pensant a Mos de Balaguer, els Vilars, estic pensant a Anton Artesa de Segre, estic pensant també a Llorenç. N'hi han bastants, de jaciments.
A Peramola també en tenim. A la Cerdanya n'hi ha unes altres, també.
Què hem de fer perquè això sigui un reclam turístic? S'ha de fer xarxa o pot ser millor que no ho sigui perquè si no es faria malbé? Com ho podem fer perquè la gent conegui aquest patrimoni que tenim al costat de casa?
Clar, amb l'arqueologia, inclús quan jo estudiava o ara, sempre hi ha hagut el debat de què fem. Ho conservem i no ho ensenyem gaire o ho conservem i ho ensenyem. Clar, jo soc partidària d'ensenyar-ho, però també hi ha d'haver una bona conservació i el jaciment ha d'estar ben adequat i s'ha d'explicar molt bé tot el que hi ha i el que s'hi pot trobar. Però també penso que aquí un punt important és utilitzar les persones que són l'actiu principal de les zones rurals, és a dir, que jo vegi un jaciment i trobi un cartell que m'explique la Roca dels Moros de Peramola, estupendo, però seria millor que aquests diners, a part dels cartells, es destinessin a pagar persones que fossin mediadores del patrimoni, guies turístics que poguessin explicar el patrimoni de la zona perquè t'ho expliquen diferent, la sensibilitat és diferent, i penso que aquí el que s'ha d'intentar és... Està molt bé fer cartells, però la moda dels cartells penso que ja s'ha d'acabar i hem de començar a incorporar les persones perquè un cartell al final també és el mateix, és unidireccional. En canvi, les persones et fan tallers, et fan activitats, t'expliquen anècdotes i això no ho sabràs si no tens algú que expliqui el patrimoni allà a davant teu. Així que jo soc bastant... Bueno, bastant crítica amb això i penso que també s'ha de gastar diners amb la gent. Està molt bé pensar en els museus, però s'ha de pensar... qui el gestionarà, com el gestionarà, o arreglar el jaciment i qui es farà càrrec de tot això. I entenc que els ajuntaments o les institucions a vegades no en saben o no tenen prou diners, però a vegades no és qüestió de diners, és buscar algú que et faci un projecte turístic o educatiu pues que tu el puguis anar desenvolupant a poc.
Molt bé, l'Anna Bonet ha aprofitat, ja ho veieu, és una noia reivindicant el paper dels guies turístics, dels mediadors i de les persones que ens dediquem a treballar amb el patrimoni. Com a part que em toqui, no em puc fer res més que sumar a les teves paraules. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, recordem a tots els oïdors, aquest dissabte 30 d'octubre, de les 11 a fins pràcticament la 1 del migdia, amb un dolmen que hi ha a la Baronia de Rialp, al costat de l'embassament, l'Anna serà l'encarregada de mediar amb aquest patrimoni amb els nens i nenes, encara hi ha places, els interessats heu de contactar amb l'Oficina de Turisme de la Baronia, i recordeu també que l'Anna la trobarem cada dos diumenges fins al 9 de gener en aquesta exposició temporal que hi ha al Museu de Lleida, que es diu Art Primer, que està reivindicant aquest art de la prehistòria, dels artistes de la prehistòria. Moltíssimes gràcies, Anna, i que vagi molt bé.
Gràcies. Aprofito per dir que tinc un Instagram que es diu La Pluja, i allà podeu xafardejar les coses que faig, i així em faig una mica de publicitat.
Molt bé, molt bé. La Pluja, que és a vosaltres. La Pluja, aquest projecte de l'Anna Bonet, aquesta mediadora de Pere Mora, amb qui hem parlat avui, hem anat Segremunt fins a Pere Mora. Moltíssimes gràcies, Anna, i molta sort.
Gràcies.
Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac.
Avui, al Fent Camí, anem a Torrebesses. Farem una ruta per descobrir un paisatge de secà farcit de construccions de pedra seca. Però abans cal conèixer en quin territori estem.
Torrebesses és un municipi situat al Segrià, compta amb uns 300 habitants. Durant el darrer mig segle ha reduït a la meitat la seva població, però tot i aquesta despoblació, han trobat un gran atractiu turístic amb la ruta de la pedra seca.
Ens ho explica Mario Urrea, alcalde de Torrebesses i president de l'Associació de Micropobles de Catalunya.
Aquest és un problema bastant generalitzat al món rural. Vull dir, va haver un èxode cap a les grans ciutats on hi havia la possibilitat de guanyar-se més bé la vida que aquí. Torrebesses no va ser alia en aquest èxode, i aleshores el 1869 nosaltres aquí érem pràcticament 1.000 habitants, 980. I a partir d'aquí una crisi que mata les oliveres, una crisi a part d'una crisi, bueno, d'altres crisis, vam començar a decréixer fins a arribar en aquests moments que som 300 mal comptats. Avui podem ser 298, 280, depèn del dia que agafis el d'això. I aquest és un problema que hem d'intentar revertir. I quan jo vaig arribar d'alcalde, el primer que vam intentar és veure quin era el nostre potencial, quina era la nostra potencialitat. Vam veure que érem molt rics en pedra, i vam dir, home, per què no aprofitem això per fer un turisme sostenible, un turisme no massificat, sinó un turisme cultural, un turisme, bueno, de gent que pot vindre a veure com es construïa això, com es feia això, una arquitectura popular que és l'esforç dels veïns i dels pagesos, no? No és una arquitectura feta per grans arquitectes, sinó que damunt ens servia per poder viure el municipi, per poder treballar la terra, perquè no servia per regar, però tot està relacionada amb els recursos hídrics que s'aconseguien. Acumular aigua per poder beure, fer que les terres siguin més fèrtils, ja que feien l'aterrassament, fer que la humitat se mantingués més a la terra, fer que això plugs, que són les cabanes de volta, perquè no hi hagués el moment d'inclemències, es pogués fer, constipar l'animal, etcètera, etcètera, etcètera.
I d'això n'heu fet una virtut, no? I heu creat un centre d'interpretació i l'esteu conservant, l'esteu recuperant, i sembla que el poble també està en aquesta direcció, no?
Sí, de això en vam fer, quan vam tindre catalogades aquestes 600 construccions, el que vam fer és dir, com que tenim el potencial, hem de fer un edifici, hem de fer un centre. I vam fer aquest, el centre d'interpretació de la pedra seca, en què és un centre que, a part de tindre les eines del pica pedrer, de tindre una sala d'exposicions temporals que periòdicament anem fent exposicions, també tenim a dalt una aula en què podem fer les explicacions i demés, i també ens ha servit per culturitzar una mica més el poble, no? Perquè la cultura entre el poble, perquè la gent del poble vegi que no tot és cafè i bar. I a partir d'aquí estem treballant tota aquesta dinàmica, no? Ara mateix estem en un procés de catalogació, de declaració de vecín, bé cultural d'interès nacional, de 11 construccions del terme relacionades amb pedra seca i amb recursos hídrics dintre de la zona d'interès tecnològic de Torrebesses.
Música. us recomanem començar la sortida al Centre d'Interpretació de la Pedra Seca, situat al capdamunt del poble. Allí podrem gaudir de l'exposició permanent de la Pedra Seca i també podrem accedir al soterrani, on s'hi conserven les eines principals per construir, moure i fixar la Pedra Seca. Ens ho explica Jordi Berenguer, guia del Centre d'Interpretació.
Es va inaugurar el 2011, però aquesta exposició encara no hi era. Era una forma més primerenca i que visitàvem les construccions de pedra seca. Aquest centre es va fer perquè l'any anterior se va fer un inventari sobre la pedra seca i es va descobrir tota la quantitat de pedra, això ho sabíem, però certificar la quantitat de construccions de pedra seca. I al llarg dels anys hem anat incorporant elements, per exemple, aquesta exposició que és de la pedra seca de Catalunya. Un dels primers atractius, que és un tipus de construcció molt integrada al tot el paisatge català, s'estem molt acostumats a veure aquestes construccions de pedra seca pel paisatge, però molta gent desconeix què és aquest patrimoni de la pedra seca. O potser inclús fa uns anys ni considerava que era un patrimoni. Era l'espona que tenia al camp i no li donava importància. És un patrimoni rural del territori, per exemple, de tot Ponent, de tot Catalunya, i que es veu diferent en diversos llocs, depèn de la zona. Pot veure diferències. I, en primer lloc, aquí aquesta exposició te pot fer veure què és la pedra seca i les diferències que podem veure als diferents llocs del territori. I, a més, és lloc d'inici les rutes guiades i les visites guiades, pel patrimoni monumental, històric i etnològic del poble, com també les rutes de la pedra seca que anem pel territori i descobrim aquest tipus de construccions de pedra seca com cabanes de volta, aljubs, bases, marges o espones de pedra seca.
A l'acabar l'exposició, podem fer una ruta guiada per conèixer el paisatge de la zona i observar les diferents tipologies de construccions de pedra seca. Marges, cabanes de volta, aljubs i molt més.
L'avantatge d'aquí és que podem veure diverses cabanes d'entitat, diverses construccions de pedra seca d'entitat, per exemple, la cabana de la Paula, que és una de les que veurem, l'aljub del Ribot, que també és, per exemple, aquest es pot veure a la fotografia que tenim aquí al costat, a la mateixa exposició, o diverses altres construccions, algunes de les quals són de les que estan en procés de convertir-se en bé cultural d'interès nacional. La pedra que es fa servir és la pedra del territori, la pedra que tens al costat i de proximitat, i la tècnica s'adapta al tipus de pedra i paisatge que tens. A vegades algú ha utilitzat la definició tècniques de la pedra seca perquè al final t'has d'adaptar a la pedra que tens. I al cap i a la fi és un tipus de construcció tradicional, sobretot camperola, basada en pedra que no utilitza cap tipus d'argamassa. Llavors, amb aquestes pedres més grans i unes pedres més petites, que són aquestes petites falques, doncs aquestes construccions s'aguanten perfectament i depèn del tipus de pedra has de modificar lleugerament com col·loques les pedres o les necessitats que tens perquè s'aguantin aquestes estructures. I també és un lloc ideal, ja no sols per veure aquestes cabanes de voltes, sinó per la quantitat d'aljubs que tenim. Tenim 70 aljubs, 67-70 aljubs, que podem, dels quals molts estan en bon estat i es poden veure aquí a Torrebesses. Llavors és un lloc especial per veure aquests aljubs que tenim aquí. I a més la resta de construccions de pedra seca, que hi ha doncs, una setantena de cabanes i moltes bases, etc.
Fem ruta.
I arriba el moment de l'agenda. Endavant, Maribel, amb el Trau el nas per la finestra.
Bon dia a tothom. Ens retrobem un altre mes. Al nostre espai traiem el nas per la finestra per fer-vos 5 cèntims de totes les activitats turístiques i culturals de les que podreu gaudir aquest proper novembre a casa nostra. Començarem la secció del mes amb un parell d'activitats, però del mes d'octubre encara, perquè aquest proper dissabte, dia 30, de les 11 fins a la 1 del migdia, a la Baronia de Rialb, es realitzarà un taller d'art prehistòric als dòlmens dels sòls del riu a càrrec de l'Anna Bonet. Un taller dissenyat per als més joves. La informació i les inscripcions les podreu formalitzar al correu electrònic turisme@baroniarial.cat o bé trucant al 973-460-234. I el diumenge dia 31, a les 12, ens atansarem fins a Penelles, a l'església de Sant Joan, on es realitza un concert a càrrec de Joe Palmist and the Gospel Train. L'entrada és gratuïta. I ara sí, ens toca encetar el mes de novembre estant de festa major, ja que del 5 al 9 de novembre ho celebra Balaguer, la nostra capital de comarca. Ella es festeix de festa major amb les festes del Sant Crist. Teniu tot un ventall enorme d'activitats, actes, concerts i celebracions a la pàgina web de la paeria, balaguer.cat. Des de la nostra secció Traiem el nas per la finestra, us animem a participar-hi activament i us recomanem visitar a partir del dissabte, dia 6 de novembre, a la sala d'exposicions del Museu de la Noguera, l'exposició Què tenim sota els peus? Un repàs per l'evolució de la vida a les Terres de Ponent i del Pirineu a partir del registre fòssil conservat en diferents jaciments paleontològics d'aquests indrets. I del museu cap a la Biblioteca Margarida de Montferrat, perquè de l'1 al 12 de novembre podeu anar a visitar l'exposició Joan Barceló Cullerés, 1855-1980, poeta, narrador i dramaturg. I ja que som a Balaguer, no em puc pas oblidar de recordar-vos que des de Viu l'Oest es realitzen visites guiades per la ciutat tots els dissabtes a la tarda. El punt de trobada i sortida de les visites és la paeria, a la plaça Mercadal. Es fan a les 4 de la tarda amb entrada inversa. Altres museus i centres d'interpretació del territori també presenten propostes per a aquests dies de tardor. Així, per exemple, a l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell s'estrena la visita per als més petits de la casa, amb l'Isidor, el viatger del temps. Una titella, l'Isidor, que serà l'encarregat de dirigir la visita que iniciarà els més petits en el món del Canal d'Urgell. Per obtenir més informació d'aquesta visita guiada i de totes les altres visites que s'ofereixen, ho podeu fer entrant al seu web canalsurgell.org. Canviant de comarca i també canviant de registre, us vull parlar del Castell Temple de Gardeny, que cada dissabte i cada diumenge a les 12 ofereix una visita guiada sobre la poderosa comanda de Gardeny. Trobareu molta més informació sobre la tipologia de la visita i els seus preus a la seva web turismedelleida.cat. I de la capital del Segrià, agafem la A2 i cap amunt per aturar-nos a Bellpuig, on el dia 6 de novembre es realitzarà la caminada d'11 quilòmetres per descobrir l'Urgell Ignasià. Una caminada que surt de l'Ajuntament de Bellpuig i va fins a Mas l'Estadella per tornar un altre cop a l'Ajuntament de Bellpuig. La durada de la caminada és de 2 hores i mitja i s'ha de fer inscripció al correu electrònic ceurgell@gmail.com. Tenim temps de fer-ho fins al dia 4 de novembre. I seguim amb la ruta per la 2 i anirem una miqueta més lluny, fins a la Segarra, més concretament a Sant Guim de Freixenet, on el mateix dia 6 de novembre, de les 11 fins a la 1, podreu gaudir de les visites guiades al Sindicat Modernista del Poble. Podeu tenir més informació enviant un correu electrònic a ajuntament@sanguim.cat. I no només això. A Cervera, cada dissabte realitzen visites guiades als seus monuments, d'11 a 12 a la Universitat de Cervera i de 12:15 a 12:15 a l'Església de Santa Maria. Podeu trobar la informació a la web de turisme cervera.cat. I si us agrada la ciència, no oblideu de visitar el Geoparc Mundial de la UNESCO Origins, que del 12 al 21 de novembre celebren la Setmana de la Ciència. El dissabte dia 13 de novembre, de les 7 fins a 8:45 del vespre, a l'Ajuntament de Vilanova de Meià, dues conferències a càrrec d'Alejandro Gil i Edgar Botero. I el diumenge dia 21, de les 9 a la 1 del migdia, l'activitat La platja dels dinosaures, una excursió divulgativa per reconèixer les roques de Roca Regina i l'entorn de la presa de Cellers, que parlen de les platges i les zones litorals en temps de dinosaures. Ja fa uns 70 milions d'anys. I aquesta sortida anirà a càrrec de Pedro Ramírez. Les places són limitades i, per tant, si voleu assistir a alguna de les activitats, s'haurà de reservar. Trobareu més informació d'aquestes activitats a la pàgina web de l'Ajuntament de Vilanova. I aprofitant que som a Vilanova, us volia recordar que, tal com ha comentat el Jaume i el seu alcalde, el Xavier Terré, el proper dia 14 de novembre es realitzarà una altra edició de la Fira de la Perdiu, substituta de la Fira de Sant Martí, que es celebra ja des del 1374, any en què Pere III concedeix el privilegi als paers i prohoms de la Universitat de Vilanova. Per tant, una fira amb uns quants anys d'història. Finalment, us volem fer 5 cèntims d'una altra efemèride. El dia 30 de novembre es celebra el 21è aniversari del nomenament del conjunt romànic de la Vall de Boí com a Patrimoni Mundial. Si entreu a la pàgina web centreromànic.com, podreu consultar les diferents activitats que es realitzen a tot el conjunt romànic de la Vall, com per exemple visitar l'exposició Transcendí de la Marta Pruna, que es troba exposada en dues esglésies, la de Sant Feliu de Barruera, oberta cada dia de les 10 a les 2, i la de Santa Eulàlia d'Erill la Vall, oberta també cada dia de les 10 a les 2 i de les 4 a les 7. I no podem acabar la nostra secció sense parlar-vos d'un programa amb música, un de ben especial. Continua el cicle Música sota les estrelles al Parc Astronòmic del Montsec. El dissabte dia 6, a les 10 del vespre, Stars and Strings, concert de jazz manutxer a càrrec de Fray Ginet, González, Gypsy Swing Trio. I res més, fins aquí el nostre traient el nas per la finestra, explicant-nos què podeu fer i què podeu gaudir durant els caps de setmana del mes de novembre. Us esperem el mes vinent amb més propostes turístiques i culturals per gaudir ben a prop de casa nostra. Bon mes i bona ruta!
Fem ruta.
Arribem al final del Fent Ruta i, si us sembla bé, repassarem una mica com ha anat el magazín d'aquest mes. Avui hem anat fins a Vilanova de Meià per parlar de la Fira de la Perdiu, fins a Os de Balaguer per parlar de la casa natal de Leandre Cristòfol i a la Baronia de Rialb hem parlat de dòlmens i de patrimoni prehistòric. Al Fent Camí us hem donat a conèixer la tècnica constructiva de la pedra seca i a l'agenda, el treu el nas per la finestra, us han portat, entre d'altres, visites guiades, fires diverses, concerts sota les estrelles i activitats d'arreu de les Terres de Ponent i del Prepirineu més proper. Recordeu, el Fent Ruta s'emet els darrers dijous de mes després de les notícies de les 9 del matí, amb redifusió el següent diumenge a la mateixa hora i aquell dilluns a les 8 del vespre. I recordeu que també ens podeu recuperar a la secció de programes a la carta del web de l'emissora, radiobalaguer.cat. Ens acomiadem tot l'equip del Fent Ruta, el Nil Ortiz, la Clara Etsuar, la Maribel Pedrol, el Mingo i l'Oriol, els controls tècnics i qui us parle, el Jaume Marvà. Que tingueu un molt bon novembre i ens veiem d'aquí un mes aquí, al 107.4, a Ràdio Balaguer.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.